Radio Astel. La caravana. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Set minuts que passen de les 12 del migdia. Mireu, avui a la nostra parada solidària volem presentar-vos la Fundació PINAE, que va ser creada el 2013 com l'hereva de l'antiga obra social de Caixa Penedès. Una entitat que té com a objectiu atendre les necessitats de la societat actual, contribuint al seu progrés i promovent la cohesió social, la dinamització econòmica i la cultura del territori. Recordem que la Caixa Penedès, fundada el 1913 per l'Associació Catòlica de Vilafranca com una institució de caràcter social i benèfic, va ser durant 100 anys un pilar en la promoció d'activitats socials i culturals. Doncs bé, la Fundació PINAE, seguint aquesta trajectòria, es dedica a impulsar activitats en àmbits com l'assistència a persones vulnerables, la dinamització econòmica i la inserció sociolaboral i la promoció cultural. I qui millor per parlar-nos de tot plegat que el seu director, el senyor Joan Melero. Senyor Melero, moltes gràcies per estar amb nosaltres un dia com avui.
Hola, molt bon dia a tothom. Moltes gràcies.
Senyor Melero, ara de seguida entrem en detalls de la Fundació, però això que estem escoltant és el darrer treball de Judith Nederman, un disc que porta per títol L'Art i que va presentar precisament amb vosaltres en el Festival Solidari Músic Veu. Com va anar tot plegat?
Doncs, mira, la idea era que el concert es produís fa el mes d'abril, però per qüestions de climatologia es va haver d'endarrerir, i justament aquesta setmana, el dissabte, tindrem aquest concert, tindrem el plaer de comptar amb la Judit. La cançó d'aquest any, dedicada a l'Ela, l'ha fet a la Judit, es va presentar el passat divendres, i estem molt contents de tenir a la Judit, que és una persona extraordinària, una música extraordinària, que presentarà no només el seu disc L'Art, sinó també la cançó Avui és el millor dia, dedicada al col·lectiu de persones afectades i cuidadors de l'Ela.
Per tant, el proper dissabte que tindrem aquest concert, eh?
Efectivament, aquest dissabte a les bodegues, a les caves Oriol Rossell, a Can Casanyes, a Sant Marçal, aquí a la zona del Penedès.
Quins han de ser els objectius d'un festival com el Solidari Músic Veu?
Doncs en el nostre cas, la solidaritat és el punt més important, el centre de l'activitat en la qual s'envolta tot el conjunt de diferents activitats de perfil cultural, eminentment, però també de caràcter divulgatiu. Aquest festival pretén ser un festival accessible a persones de tot tipus, persones que habitualment no poden venir a aquest tipus d'activitats. Apropem la cultura al territori de la Vegueria Penedès en aquest cas, i l'apropem d'una forma també sostenible, de reconeixement d'espais, de promoció econòmica de diferents espais i de reconeixement de territori, que a més fan que tingui un atractiu addicional en el moment de que el benefici que genera es destina sempre a una entitat social. No? Enguany és la 10a edició i estem molt contents un any més de poder-ho repetir i evidentment de poder aconseguir no només un volum de participació molt elevat, sinó també esperem una veu especial per el que és l'objecte social que ens ocupa i especialment l'apropament cultural a persones que habitualment no en poden gaudir d'aquest tipus d'espectacles.
Precisament ara em parlava dels fons recaptats. A quines causes socials es destinen aquest any?
Doncs aquest any dedicarem tot el benefici que generi durant totes les activitats, que en concret hem sumat 16 activitats de perfil mínimament cultural, tot i que també vam fer un sopar solidari la setmana passada i alguna activitat de perfil teatral. Es destinarà a la investigació per la cura de l'ELA, vehiculada a través de dues entitats socials, la Fundació Catalana de l'ELA, Miquel Valls, i l'associació CATELA, que és una entitat que actua a l'àmbit de la Vegueria Penedès, el Garraf i l'Alt Penedès, bàsicament, donant suport a les persones afectades per aquesta cruel malaltia i també a les persones cuidadores.
I ara sí, entrem de ple a la Fundació PINAE. Abans explicava una mica la història de la vostra de la vostra fundació, però deixi'm que li pregunti com s'inicia aquesta fundació, com neix una fundació com PINAE?
Doncs la Fundació PNAE, com bé explicàveu al principi de l'entrevista, és una entitat que neix l'any 2013 com a conseqüència de la segregació de l'activitat financera de l'antiga Caixa Penedès del que era l'antiga obra social de l'entitat. L'obra social, arrel de la publicació de la nova llei de caixes, es constitueix, doncs, a partir del 2013 com a fundació especial amb una finalitat similar a la de l'antiga obra social, però un pas més endavant, com és l'orientació clarament vers l'acció social, com bé dèieu abans, la cohesió social i econòmica, la promoció cultural, la preservació del patrimoni que ens va ser adscrit i especialment també doncs, l'estímul econòmic en el marc del territori. El territori entès com a, en principi, a tot el país, a tota Catalunya, però amb especial atenció al que és la Vegueria Penedès, les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia, que hem definit per criteri del patronat com a territori preferent o d'acció principal de l'acció de la Fundació.
Precisament, per Joan Melero, com valora o quina valoració en fa d'aquests 11 anys d'història de la Fundació PNAE?
Doncs mira, la valoració que fa el director en aquest cas i el patronat en particular doncs és una valoració positiva. Som una entitat sostenible que estem actuant i aconseguint complir la missió i els objectius que tenim definits amb una visió molt clarament orientada a preservar la vulnerabilitat en el marc del territori i estem molt contents perquè estem complint amb tots els objectius que ens hem anat definint any rere any i especialment amb els plans estratègics que ens hem definit de forma quinquenal cada any. Justament aquest any complim el cinquè del darrer pla estratègic, estem redefinint-lo de cara als cinc propers anys, però bàsicament hem anat complint en termes d'inversió social, perquè quan parlem de... No parlem mai de despesa, parlem d'inversió social, tots els paràmetres que ens hem definit durant tots aquests 10 anys de vida de la Fundació. Sempre des d'una perspectiva de retorn social, sempre des d'una perspectiva d'estímul del territori i de les persones més vulnerables i també doncs, des d'una perspectiva de compliment i de responsabilitat i compromís amb el territori.
Precisament sí que li vull preguntar, aviam si l'explico, perquè clar, amb uns anys d'història, com sap, el món actual és absolutament canviant, les coses van molt ràpid i és possible que la manera de treballar per aconseguir la inserció social de tota aquesta gent també hagi ha canviat. Com està l'evolució d'un treball com aquest per la Fundació?
Doncs no és només això, no és només un món canvi, és un món inestable en el sentit de que en poc temps hem viscut situacions molt, molt complicades, no? Hem viscut una pandèmia, hem viscut crisis econòmiques continuades, hem viscut i estem vivint lamentables guerres i situacions de conflicte internacional que encara que les visibilitzem lluny tenen un impacte molt clar. Recordeu-vos l'any passat, en termes econòmics, l'impacte que va tenir el tema de l'inici de la guerra, que lamentablement quasi tenim oblidat i està present a Ucraïna i que va provocar un increment de preus, especialment amb els serveis, subministraments i tal, i això impacta en tots, en les persones físiques, jurídiques i a les entitats, i per tant això és un tema que hem de gestionar d'una forma molt, molt, molt ordenada. Una de les coses més importants que desenvolupa l'entitat, a part de ser sostenibles econòmicament i d'intentar doncs, arribar al màxim possible de destinataris, doncs lògicament treballar des de la generació d'aliances en el sector públic i privat que ens permetin doncs, entre tots arribar a assolir fites més importants, perquè al final no és el que un pot fer, sinó el que junts es pot arribar a fer. No? I nosaltres que som de l'àmbit en terra de castells, sabem que un gran castell es fa amb l'aplec de moltes mans i de molta força. No? Per tant, el símil dels castellers em serveix molt i molt bé, i sempre que puc ho utilitzo, per evidenciar doncs, que una de les forces més importants que tenim en el marc del territori, les entitats, doncs és això, que quan ens ajuntem som més forts i podem fer més coses. No? Nosaltres no busquem mai un protagonisme especial quan fem acció, sinó més aviat el que busquem és trobar aliances que ens permetin fer coses més potents i que realment generin impacte i que sigui un impacte sempre vers aquells que ho necessiten més. No?
Precisament, senyor Melero, jo sóc dels que sempre he pensat que Catalunya és un país amb un teixit associacionista brutal i entenc que, pel que ara em deia, la Fundació PNAE col·labora amb altres entitats i institucions per assolir els seus objectius, eh?
Totalment d'acord. Mira, una de les coses més importants que estem fent des de l'any 2018 és justament la convocatòria d'impuls pel territori, que justament ara estem acabant d'estudiar els projectes que s'han presentat aquest any. És una convocatòria que pretén estimular l'acció social, l'acció cultural, l'acció de preservació mediambiental, l'educativa, de salut mental i qualsevol altra de les línies que estan dintre de les bases, i d'alguna manera el que ens permet és aportar recurs econòmic a projectes que desenvolupen entitats del tercer sector a part del territori que tinguin un impacte amb les persones. Enguany ha sigut una convocatòria molt especial amb una dotació de 500.000 euros i en la qual se n'han presentat 87 entitats i que ben aviat donarem els resultats de la selecció de projectes i que esperem doncs, que siguin molts projectes i que seguim avançant conjuntament amb aquestes entitats que estimulen la solidaritat i que estimulen l'acció social en el marc del territori que ens ocupa. No? És veritat, el teixit de Catalunya és un teixit no només a nivell d'entitats, sinó també a nivell de persones. Som solidaris, som absolutament altruistes i estem visibilitzant, ja no només a través de les entitats, darrerament a través del desenvolupament d'accions de RSC amb moltes empreses, doncs una voluntat de fer un país millor, de fer un país més digne i fer un país doncs, més ben estructurat i més on l'equació social sigui element dominant. No?
Per últim, deixi'm preguntar-li per si algú ens està escoltant des de Ràdio Estel i que pensi, ostres, a mi m'interessa molt la Fundació Pinaí, jo vull ajudar i vull col·laborar d'alguna manera, com pot fer-ho això?
Doncs mireu, totes les mans són benvingudes. Nosaltres desenvolupem activitats especialment a través de tercers, però també en fem algunes, com ara el que dèiem abans, el Festival Solidari Músic Veu, és un festival en el qual, bueno, si les entitats o empreses ens volen col·laborar, benvinguts tots i totes. Tenim una pàgina web, que és la pàgina www.pinae.com. amb doble n.cat i Músic Veu, doncs www.musicveu.cat. A través de les dues pàgines podeu seguir l'activitat que desenvolupem i, evidentment, doncs, no només ser coneixedors, sinó si voleu fer alguna col·laboració més activa, doncs aquí podeu saber tot el que anem fent durant tot l'ample llarg de l'exercici.
www.pinae.cat o www.musicveu.cat. Allà hi trobareu tota la informació a què es dedica la Fundació Pinaé, si sobretot voleu afegir-vos en aquesta ajuda i trobareu solucions sobre com fer-ho. Joan Melero, director de la Fundació Pinaé, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que tingueu molt bon dia.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. l'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La caravana, amb Joan Trias.
¿Te acuerdas que te dije que me iba a mudar? Pues me había una cueva, pero está sin amueblar. Va, sueta el tándem, cometamos una locura.
Próxima estación.
Palacio de la Tortura.
Ja tenim aquí a l'Eugenio...
L'Eugenio de Sants, l'Eugenio de Sants, el Serio.
El Serio, diu, eh?
Busqueu-lo, sisplau.
Sí.
Us seduirà.
Us seduirà. Escolta'm, Rafa, bon dia de nou, eh?
Bon dia, Joan Trias.
Escolta'm, quin tema es portes ara?
Mira, aquest matí, a primeríssima hora, fa 1000 anys d'això, us parlava d'aquesta nova plataforma web que ha sortit al mercat per fer competència als coneguts portals immobiliaris, que n'hi ha moltíssims. Es tracta de Reviu. ReviuCasa.com és un portal d'habitatges on compartir i buscar ressenyes anònimes de pisos a Barcelona, que té per objectiu evitar que el llogater vagi a cegues, no? El comentàvem aquest matí, que, clar, el de la immobiliària té molta informació, o prou informació, el que té el pis, l'amo del pis, evidentment, sap tot, però la persona que alquila, moltes vegades, no sap molt bé, més enllà de com és el pis, que es trobarà, no? Que es trobarà i quines condicions es trobarà, etc. Per tant, ha sortit aquesta nova plataforma, ReviuCasa.com, una mica amb la idea de trencar aquesta asimetria de la informació. Al darrere hi ha l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, l'IDRA, i es tracta d'un projecte que pretén fomentar aquesta transparència entre llogaters i propietaris i també una mica la rendició de comptes en l'accés a l'habitatge, que és important, a més de posar fi als abusos i l'especulació de preus. És molt agosserat això, però ells tenen aquest objectiu. Estarà disponible en català, castellà i anglès.
Doncs mira, per donar-nos més detalls de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora Jaime Palomera. Ell és codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona i ara també cofundador d'aquesta nova web de Reviu. Jaime, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Me he perdido en esta house. All the house of my house. No te has ni un paso atrás. Si es que algo te hace house.
Jaime, ara ho explicava una mica en Rafa, però en les teves pròpies paraules, com a cofundador, què és Reviu? Com va sorgir la idea de crear aquesta plataforma?
Doncs qualsevol persona que ens estigui escoltant sap que quan busques casa vas totalment a cegues. I això és perquè el mercat del lloguer i el mercat de l'habitatge en general és absolutament opac. I això és una anomalia en el segle XXI. Per què dic això? Perquè gràcies a les tecnologies que es van introduir fa més de 20 anys, ara mateix, quan vas a qualsevol lloc, tenda, botiga, qualsevol producte o servei que consumeixis, tens la possibilitat de conèixer l'experiència de qui ho ha fet abans que tu a través de les ressenyes. Això ho tens amb pràcticament tot. I, curiosament, amb les cases, que és on passarem més temps i el que destinarem més recursos i ingressos, hi ha una desinformació absoluta. I això fa que l'habitatge també sigui font d'abusos, perquè si no hi ha manera de retre comptes, si no hi ha transparència i no hi ha ningú per dir aquí s'estan fent les coses malament i aquí s'estan fent bé, doncs això genera disfuncions increïbles. D'aquí ve la proposta de dir, anem a posar una solució i d'aquí neix Reviu. Reviu, la idea aquí és molt senzill, és que tothom pugui compartir la seva experiència d'allà on ha viscut i també poder buscar opinions de pisos un cop et poses a buscar casa, no? Tenir l'experiència i l'opinió de qui ja ha viscut abans, saber com et tractarà la immobiliària, etcètera,
etcètera. Jaime, a mi em sembla una idea brillant. Aquest matí, quan que ja havia vist algun vídeo que havíeu penjat a les xarxes fa unes setmanes, i aquest matí, quan ha sortit la notícia que ahir presentàveu la web, doncs ens ha interessat molt. Heu estat 3 mesos buscant finançament per portar endavant aquest projecte a aquesta plataforma de micromecenatge que es diu Oteo. Com ha anat això? Perquè sempre és una experiència interessant, no?, el micromecenatge.
Sí, bueno, ha anat superbé.
Sí?
Per una banda, sí. Per una banda, per veure que hi havia moltíssimes ganes de que Reviu fos realitat. La resposta ha estat boníssima. molta gent que ens deia com pot ser que això no existís, i amb ganes de que funcioni. I després també que molt ràpidament ja vam arribar al mínim que demanàvem, i al cap de poc temps vam arribar al que s'anomena l'òptim, no? I, de fet, sí, estem molt, molt contents perquè aquest any, doncs, no només hem pogut presentar la base, que és el reviewcasa.com, si ara algú entra veurà que és una plataforma que et permet fer això del que estem parlant, però més en un futur, aquest mateix any, incorporarà noves funcions, permetrà fer coses que ara mateix no et permet.
Aquestes coses, el micromecenatge, sempre funcionen normalment, pel que jo sé, amb recompenses. Teniu recompenses? Heu ofert recompenses o no?
Sí, i tant, i tant. Coses com, bueno, objectes vinculats a review. Ahir, per exemple, a presentació a la sala Paral·lel 62, que per cert va ser un moment fantàstic i amb molta expectació, doncs molta gent portava, per exemple, adhesius de, que es diu, que un adhesiu que es diu Stalker de cases, no sé si l'has vist.
Sí.
Però, sembla meravellós.
Va fer bastant de furor. A la gent li va agradar molt el de Stalker de cases. I molta gent el portava enganxat a la samarreta o a la camisa. I bé, també hi ha altres recompenses que em van pensar, com per exemple, si tens un problema concret amb el teu habitatge, doncs poder venir aquí a l'Hidra i t'ajudem, et donem un assessorament puntual, i bé, es pot consultar a la plataforma. De fet, qualsevol persona que ens estigui escoltant encara avui pot entrar a Goteo i aportar el projecte. I, en fi, tota ajuda serà benvinguda perquè som, a diferència d'una startup, qualsevol startup comença amb 500.000 d'euros mínim. Nosaltres hem començat des de sota amb recursos propis, amb molt d'amor pel projecte, i depenem molt de la gent. Depenem molt ara mateix de que Barcelona entengui que això és una eina útil i que li resulti realment útil.
Val. Tu ara ens deies, Jaime, que ja està en marxa el web, ja està en marxa el projecte, amb unes funcionalitats. I m'agradaria saber quines són aquestes funcionalitats i quines teniu previstes una mica a mig termini o a llarg termini. Què s'anirà incorporant?
Vale, pues, si tu ara entres a reviewcasa.com, el primer que et trobes és que és molt senzill, pots escriure una opinió, buscar una opinió d'un pis, i en tercer lloc pots també buscar opinions d'immobiliàries. Aleshores, bueno, també quan entres a la homepage, el primer que veus també és les últimes opinions, les últimes ressenyes que han anat entrant. Quan tu entres a escriure una ressenya, no només pots opinar i valorar sobre el pis, si tu comences i dius, doncs, per exemple, jo vaig viure al carrer Concepció Arenal, número tal, immediatament, com que està vinculat al cadastre, et diu exactament quins pisos hi ha en aquell bloc, no t'ho pots inventar, i aleshores tu li dius, doncs vaig viure al primer segona, i quan vaig entrar pagava tant, quan vaig sortir pagava tant, que aquesta informació és molt important perquè els preus estan regulats, i si hi entra algú, és bo que pugui saber quan pagava l'anterior IVT, perquè no li poden pujar més.
I tant, perquè aquesta és una informació clau que normalment no es té.
No es té, exactament. Això també era una informació que creiem que era necessària que hi fos. I després també pots fer primer una valoració general del pis, per exemple, si és calorós a l'estiu, si és fred a l'hivern, llum, soroll...
Mira, estic mirant, Jaime, a través del vostre web ara mateix. Temperatura en verano, temperatura en invierno, ruido, luz, estado y mantenimiento, servicios... Ho teniu tot.
Està molt bé.
Exacte, aquesta és la primera part, i després també pots valorar la comunitat de veïns.
Ah, exacte.
Mare de Déu.
Explicar si hi ha molts pisos turístics, si n'hi ha pocs, si n'hi ha però no són molestos... També pots parlar de temes vinculats a la zona, ja no només la comunitat de veïns, sinó la zona, que la zona no és el barri, sinó que és en un radi de 300 metres, doncs, per exemple, si hi ha la neteja, temes de... Bueno, també si hi ha molts turistes, que és un tema que preocupa molt a Barcelona,
sí.
I hi ha més qüestions, no?, que pots valorar, i al final pots deixar un titular, per resumir la teva experiència, coses bones, coses dolentes, això és... tot això, o sigui, hi ha molts d'aquests camps que són opcionals, perquè al final també el que hem treballat durant... aquest formulari que esteu veient ara, que el veus molt ràpid, doncs són mesos de treball i de discussions, perquè la qüestió era aconseguir que el formulari fos àgil, que la gent el pugui fer ràpid clicant, i que la part de consells que li pots donar a la immobiliària o al propietari, que aquesta part tampoc no l'he comentat, per cert, ho he oblidat, però aquesta part per poder comentar sobre la immobiliària, propietària, etc., i altres qüestions que són escrites, que no et portin massa temps, que siguin opcionals.
Vale, t'anava a dir, ja, Jaime, ja per acabar, si et sembla, més o menys. Mira, dos coses. Primer, si hi ha, per exemple, una cosa que també preocupa molt normalment a la gent i que et pots trobar de manera habitual en certs barris o en certes zones, és el tema de l'ocupació. No sé si es pot comentar, no?, que si hi ha algun, si hi ha hagut ocupes, a la finca, etc. I dos, també demanava, evidentment, per aquest, per aquest, què teniu pensat incorporar, que ja sé que és molt complet, sortir en tot el que ens has explicat ja és molt, però si ens pots donar una pincella de mira, també volem que arribi fins, aquí, fins a aquest punt.
Sí. Sí, la gent aquí pot parlar, la primera qüestió és que pot parlar del que vulgui. Tu pots explicar el que vulguis de la finca. També pots explicar, per exemple, si hi ha hagut, si hi ha hagut pisos on, amb problemes que puguin tenir a veure amb ocupació o el que sigui, en pots parlar, i també pots parlar si els teus veïns eren fantàstics i ja et sap molt de greu marxar al bloc. I respecte a les noves funcionalitats, la més important, que incorporarem en pocs mesos, que ja estem desenvolupant-la, és que els propietaris i les immobiliàries també podran entrar i podran deixar comentaris.
M'encanta. M'encanta això. A més, estic anant pel web tot això que ens deies. Mira, consells més útils. Quants mesos de fiança et poden demanar quan llogues un pis? Com funciona la regulació dels lloguers? Com saber quan pagava l'anterior llogater i evitar que t'apugin el preu? No només tot això, sinó a part les opinions d'aquest web sobre immobiliàries i sobre pisos posats a lloguer. Ho veu presentar tot plegat ahir, Jaime, però a dia d'avui el sabries dir quantes reviews teniu ja?
Doncs ara mateix no et sé dir, perquè estan augmentant molt ràpid. Ara justament surto d'una reunió i aquest matí hem rebut 600.
Déu-n'hi-do.
Sí.
No, és que faleu fortuna, Jaime, ja t'ho dic.
Val, heu rebut 600, vol dir us les repasseu totes abans de publicar-les?
Sí, efectivament, nosaltres tenim també, que això va ser una part molt important en el desenvolupament, tenim un gestor que ens permet revisar cadascuna de les ressenyes que va entrant. I el que podem fer és, un cop hem verificat que la informació és fiable, si hi ha algun dubte, nosaltres, això ja se li diu a la persona quan deixa la ressenya, que la podrem contactar per demanar-li informació addicional, si veiem alguna cosa que no quadra. I, de fet, també ens reservem el dret, quan tu deixes una ressenya, tu acceptes que nosaltres tenim el dret de cancel·lar o eliminar la ressenya. Per exemple, si és reportada, no?, si és denunciada perquè incita l'odi, dona dades personals... Aquesta web en cap cas dona dades de persones. És una web que et permet opinar sobre l'habitatge, sobre el tracte rebut. Perquè hem estat molt curosos amb que tota la part legal, bueno, que, en fi, que estiguessin coberts els drets de tothom. I per això us dic que no es tracta simplement de que els llogaters puguin compartir informació, sinó que també es tracta de que les immobiliàries i els propietaris que estan fent les coses bé, que n'hi han, us ho garanteixo que n'hi han, doncs que també puguin diferenciar-se dels que són pistes. I aquest és el gran tema, que hi hagi transparència i informació.
Jaime, no tenim temps, però tinc una pregunta que m'has de respondre amb un sí o un no, d'acord?
Vale.
Heu notat que algú li ha molestat aquesta web?
Sí.
Val, perfecte. Ja està, fins aquí.
Jaime Palomera, codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, també cofundador d'aquesta nova web, www.review.com.
No. Simplement és reviewcasa...
Reviewcasa.com, sí, perdona. Reviewcasa.com. Jaime, moltíssimes gràcies per participar amb nosaltres avui d'aquest programa La Caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
A vosaltres, un plaer. Gràcies.
Caballos, todo cuadra. Me he perdido en esta house. Ole, house of my house. No des ni un paso atrás. Si es que algo te hace house. ¿Qué haces agobiaos? Abre tu house in the house. Yo soy el serio por si no os habéis fijaos. Pantos tortolitos, calzonazos cogidos del brazo. ¿Un flechazo? ¿Qué coñazo? ¿Puedes dar más rápidos los pasos? Yo paso, típico caso de si lo sé no me caso. Me baso en el retraso de tus pies de payaso. Redecora tu paciencia mientras vas llenando el carro.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. és l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Atura aquestes mans. Atura aquestes mans. Atura aquestes mans si no vols vendre mal. Atura aquestes...
Mireu, ahir es va presentar o va haver-hi la gala al Teatre del Coliseum de Madrid, una gala que es deia Premios del Teatro Musical 2024, i de seguida parlarem de musicals en aquest, programa.
Sí.
De seguida en parlarem ni més ni menys que amb Raúl Ibai Núñez, que serà amb nosaltres a través del telèfon, però abans, Rafa,
sí.
Aprofito que ets aquí.
Ara.
Vallès, què tal?
Anem,
ara.
Anem cap a Engatussats?
Sí.
Engatussats.
Un concurs perquè demostris el que saps.
Agafem una estoneta de l'Engatussats per desengreixar.
Tinc moltíssimes ganes de jugar avui.
Hi ha de moltes coses. Tens ganes de jugar?
Moltes. Sí, perquè no sé si us heu adonat que porto una molt bona ratxa. Se'm dona molt bé aquest joc.
Però t'adverteixo, amiga Vallès...
Que avui serà més complicat.
Amiga i companya, que ens queden dos cançons de la dinàmica que coneixeu...
Sí.
I farem un canvi.
Ai, no.
Ja hi som.
A mi aquesta dinàmica m'agradava.
Sé que us agradava a tots, però saps què passa? Que no hi ha tantes pel·lícules per exprimer en aquest format. Recordem que es tracta d'identificar una pel·lícula que té una cançó que la defineix molt bé,
sí,
que la tenim tots al cap, amb una altra cançó de la mateixa pel·lícula que no és tan coneguda.
D'acord.
Aquesta és la dinàmica del joc. I ara farem dos...
Recordeu
doncs...
que podeu jugar amb nosaltres, eh? Si la sabeu abans que nosaltres,
sí,
de quina
tocar.
Pel·lícula es tracta, 93-409-2771.
I tant, podeu jugar amb nosaltres, seria un plaer. Mentrestant, a veure l'equip com reacciona avui.
Vinga,
doncs aquesta és la primera de les cançons que ho porto. Butters on the sky, burning in your eyes, you look at me. Cares d'estupefacció ara mateix a l'estudi.
Jo crec que és Lady Gaga, no?
Té pinta,
I per tant és la pel·lícula que va fer amb en Cooper.
Jo no dic res.
Que es diu...
Algú d'estrella.
Sí.
Estrella d'Ambra,
no?
Sí, estrella.
No,
com es deia aquesta pel·lícula?
Lady Gaga amb Bradley Cooper?
Exacte.
De moment no m'esteu dient res. Esteu especulant d'una manera que jo no puc ni afirmar...
Jo crec que és aquesta pel·lícula, però és que ara no recordo com es diu. Es pot buscar el títol de la pel·lícula,
no.
Si sabem... No.
Es pot buscar, diu. No.
Com es deia?
Jo segueixo igual, eh? És la pel·lícula que van protagonitzar Lady Gaga i Bradley Cooper i que va encantar la cançó a la gala dels Òscar?
Sí. És que és aquesta.
Però que això no és una...
Hem de dir el nom, no?
No podeu preguntar aquestes coses.
La misma estrella, no.
És una altra.
Algo de les estrelles.
Algo d'estrella.
És algo d'estrella.
Brillar...
Radio Estrella?
No.
No me'n recordo com es deia la pel·lícula.
Ai, quina ràbia.
Mira que era bona aquella pel·lícula, eh?
Sí.
Boníssima.
A Joan li va encantar.
Sí.
Una mica el gest que has fet el fa Bradley Cooper molt durant la pel·lícula.
Veus? És aquesta.
Brillar bajo las estrellas.
Brillar o billar?
Brillar.
Una pel·lícula de bars.
És billars. Aquesta, és Lady Gaga, és Bradley
Però
Cooper.
No m'esteu dient... Sí, és aquesta.
Mira, és que l'he tornat a endivinar.
Sí, però no m'has dit la pel·lícula.
Com es diu el nom de la pel·lícula?
No m'esteu dient res. Esteu perdent els dos, de moment.
Oh!
Estrella,
sí.
M'encanta l'estrella.
Recordo l'estrella.
Ha nascut una estrella.
Això, ha nascut una estrella.
S'ha costat.
Però vaja, ho sabíem.
I l'última cançó d'aquesta... Ens despedim d'aquesta versió d'Engatussats, que jo sé que us ha agradat moltíssim, però us porto una darrera cançó menys coneguda per averiguar la més coneguda.
Va.
aquelles que em sonen tant...
Esteu veient ara mateix uns serrells molt característics, veritat? Tal vegada un cabell tintat d'una determinada manera... Bueno, perquè estic intentant descriure l'estètica vuitentera. Perquè la pel·lícula és molt vuitentera i les cançons són molt vuitenteres.
Sí. Molt vuitentera,
Fama o Flashdance o alguna d'aquestes.
Gràcies, José, per utilitzar tan bé aquest recurs. No, no.
Vuitentera.
Podeu... Recordo que teniu la carta Wango Travieso.
Ah, doncs va, Wango Travieso, va, sisplau. Som-hi,
sí. Directament, la carta Wango Travieso. Espera't, a veure. A veure...
Joan, no miris, que t'estic veient.
És que no sé què... No sé què dir-vos. Però és una... Mira, la pel·lícula d'abans tenia a veure amb les estrelles i aquesta té a veure amb el cel.
Amb el cel?
És bona pista, no, José? Bona pista. Amb el cel.
M'encanta que busquis l'aprovació amb en José.
Perquè José ho sap, José està com jo, està gaudint del vostre patiment.
Ai,
sempre és divertit,
quina
això.
Ràbia. No sé.
Va, un altre travieso. A veure, com us ho dic? Té una segona part que a tothom li ha agradat moltíssim.
Segona part.
Normalment les segones parts no mai estan a l'alçada.
Uh-huh.
Aquesta segona part d'aquesta pel·lícula és unànime, és molt bona. Què fas, Joan?
No ho sé.
Footloose? No, la Bet Verdagí que s'anima a participar no és Footloose, Bet Verdagí. Ah, fot, malament.
Hi ha un tercer Wango Travieso.
Sí, però ja és una mica per...
Va, és igual, digue'l.
Per lliurar-vos de la tortura, directament. Sí? No caureu, perquè jo us veig molt perduts.
No, jo estic molt perduda.
Conté... Molt bona, José. Conté escenes de risc. De molt risc.
De molt risc.
I ja si us dona la Wango Travieso definitiva és el protagonista de la peli fa les seves escenes de risc.
Top Gun. No. Sí?
Però
és
no
magnífica, aquesta banda
sonora. No té mèrit, perquè us he donat.
Mira com sona. A 3:15 del migdia i nosaltres que baixem música per pujar-ne una altra, perquè ara Judit Vallès ens vol parlar de musicals.
Doncs mireu, ahir al vespre al Teatre Coliseum de Madrid es va celebrar la 16a gala dels Premios del Teatro Musical 2024, tot un esdeveniment creat per premiar els professionals del sector com a reconeixement al seu treball. De fet, els premis van néixer l'any 2007 per potenciar la indústria musical a l'estat espanyol i per a fomentar doncs, la consolidació del gènere a través de la producció i l'exportació.
Doncs mireu, per parlar-ne de tot plegat i saber com va anar aquesta gala d'ahir que ara ens comentava la Vallès, d'ahir al vespre, celebrada a Madrid, volem donar la
bienvenida al presidente de la Asociación Premios Teatro Musical, Raúl Ibai. Muchas gracias por atendernos esta mañana en la caravana.
Buenos días.
Soy un buen hombre. Solo hay un paso entre un ser bueno y uno. Es de verdad que te daré.
Raúl, lo cierto es que ayer se vivió la 16ª edición de los premios del teatro musical celebrada en el Teatro Coliseum de Madrid. Una gran noche de entrega de premios y reconocimientos a todos los profesionales del sector. Pero es que además fue la gran noche, como cantaría él, del cantante Rafael, que recibió el galardón de honor a su trabajo en referencia a este musical que ahora escuchábamos, Jekyll y Hyde, que protagonizó entre los años 2000 y 2002 y que le dio una gira de éxito por toda España. Raúl, ¿cómo vivió esta gran noche Rafael y cómo la vivisteis vosotros?
Pues con muchísima emoción, pero claro, Rafael, con muchísima expectativa. Había muchísima gente, muchos fans. La entrada del Teatro Coliseum estaba llena de personas que iban a verle. Entonces, él la vivió con mucha emoción. Yo creo que en algún momento un poco agobiado de tanta gente que había, pero estaba muy feliz. Y Marta Rivera, que le dio la entrada, porque no se explicó nada, simplemente se le dio un premio. Entró en el escenario Marta Rivera cantando y él entró después con una emoción muy grande los dos. Fue muy bonito.
¿Y cómo lo vivieron todos los nominados? Porque claro, unos premios como estos, los premios del teatro musical, son todo unos premios muy importantes en todo el país.
Yo supongo que ellos lo viven con muchos nervios, casi tantos como los que tenemos todos los que hacemos estos premios. Ellos lo que dicen es que es muy intenso y además es una gala muy rápida, no les da tiempo a pensar. Cuando ya ha salido un compañero suyo ganador, ya está el otro, ya es muy intenso y cuando salen casi como que respiran.
Ayer, dime, perdona.
No, que yo creo que muy felices todos.
Decía ayer Raúl, si nos centramos en estos nominados, de hecho, The Book of Mormon, que partía con 14 nominaciones, ha sido la vencedora con 4 galardones: mejor musical, mejor dirección de escena para David Serrano, mejor actor protagonista para Alejandro Mesa, mejor actor de reparto para Neil Carbonell. Pero es que además El fantasma de la ópera, con 12 nominaciones, ha sido premiada hasta con 3 galardones: a mejor escenografía para Federico Bellone y Clara Abuchese, mejor diseño de iluminación para Valerio Tiberi y mejor diseño de sonido para Roc Mateu, entre muchísimos otros, ¿eh? Cosa que me lleva a preguntarte si es un momento del gran boom y del gran éxito del musical en España.
Sí, lo es. O sea, claramente es un momento muy, muy importante a la hora de exhibición, pero a la hora de creación también. O sea, tenemos... no sé si era algo que ibas a decir después, pero tenemos un premio a musical original que es catalán. O sea, la creación es tremenda. Entonces estamos en un momento muy dulce. A ver, ahora hay que generar empatía con el público y generar flujo de público porque es mucha la oferta.
Este musical catalán al que se refería Raúl, que és l'Alegria que passa, el darrer musical de creació pròpia de Goll de Gom, que marxa dels escenaris amb aquesta celebració que tornarà a portar Maricel, un dels grans musicals també de l'escena catalana, i d'Àngel Guimarà als teatres de Catalunya. Dicho esto, Raúl, claro, yo te decía ahora, The Book of Mormon, El fantasma de la ópera, grandes proyecciones musicales que nos vienen de fuera y que siguen con gran éxito en nuestra casa, pero sí que te quería preguntar, como te anticipabas un poco, cómo está el musical de creación propia en nuestra casa, ¿no?
Pues que de hecho este año es el primer año que hay un premio que se llama Musical Original, y esto es el imperativo de tanta creación como hay, que es lo que hablábamos antes. Musicales de gran formato, de mediano formato, el off es increíble, y de todos los lados, de todos los lados del estado, o sea, catalanes, valencianos, en Euskadi se está empezando a producir también, es una maravilla, ya no es solo centralizado en las dos grandes ciudades como Barcelona o Madrid. Yo creo que era imperativo poner este premio y sí que es verdad que estamos en un momento muy dulce.
Claro, podríamos afirmar un poco que los premios teatro musical son un poco los premios Tony, ¿no? Pero a la española.
Son los premios Tony, bueno. Sí, son los premios Tony a la española, sí, correcto. Es una manera de decirlo, pero sí, sí, ojalá tuviéramos la potencia que tienen ellos para los Tony o los Oliver, o ojalá tuviéramos esa potencia. Todavía estamos un poquito con las babuchas de niños pequeños. Estamos creciendo.
Raúl, ¿qué valoración podemos hacer de estos 17 años de premios?
Simplemente mirar la cartelera y ver que cuando apostamos por esta industria del teatro musical, no teníamos ni las dotaciones que hay ahora, no teníamos todos los intérpretes tan bien formados como hay ahora. Lo que podemos decir es que hemos cumplido expectativas, que hemos crecido mucho y que es una industria del entretenimiento, de la cultura, que en las ciudades en las que se representa fomenta el turismo y fomenta la cultura. Yo creo que estamos, como hemos dicho antes, en un momento dulce y que estamos en un trampolín que nos va a llevar muy alto.
Uh-huh. A mí que mis compañeros ya me conocen, soy un gran enamorado del mundo de los musicales, y no sé hasta qué punto, antes te preguntaba, ¿no?, ¿qué momento vive el musical en España? Aún así, aunque viva un buen momento el musical en España, yo soy de los que creo que el musical también se banaliza un poco. Y creo que en contra de esta banalización, ¿no?, podemos poner encima de la mesa, ahora nos comentabas, a los intérpretes que hacen un gran trabajo, pero por encima de todo están preparadísimos. Podemos hablar ahora mismo de intérpretes 360, ¿no?, en el teatro musical.
Sí, sí, o sea, un intérprete de teatro musical cuando pisa las tablas de su escenario tiene que bailar, cantar y bailar bien y afinar bien. Y tiene que interpretar, o sea, son tres disciplinas en una, pero no solo ellos. O sea, podríamos hablar también, para no banalizar o para no entrar en sí, no es un producto tan, o sea, iba a decir una palabra que no va a sentar bien, pero sí, que no es un producto tan, entre comillas, cultureta, pero quiero decir, hay guiones originales, hay partituras originales, yo creo que no desmerece nada. Yo soy de tu cuerda, de tu idea.
Y Raúl, barriendo un poco también para Cataluña, después del espectáculo La Alegría que Pasa, también hay el musical de Producers, que ha ganado el galardón a la actriz de reparto con Mireia Portas. Claro, Madrid y Barcelona se han consolidado un poco como la cuna de este teatro musical que hablabas. Si hablamos un poco de panorama nacional, ¿cuál sería el futuro que ves tú en el teatro musical?
El panorama está de hecho, el panorama en el teatro musical comenzó en Barcelona. Luego ya empezó a crecer Madrid. Y ahora, pues, el panorama está muy bien porque, por ejemplo, un centro neurálgico de estrenos de musicales también es de Málaga, con el Teatro Sojo CaixaBank. Uh-huh. Y Valencia, en los últimos, yo diría, 4 años, están apostando por la producción propia muchísimo, con compañías que de hecho, Bruno es una productora valenciana, que es el musical off que ha ganado este año.
Sí, señor.
Entonces, yo creo que se está descentralizando todo mucho y yo auguro un bonito futuro con representación de todos.
Yo creo que si hablamos con una persona también enamorada del mundo de los musicales, es verdad que, mira, lo haré como tú para que no moleste, entre muchísimas comillas, los amantes de los musicales tenemos nuestro musical fetiche también. ¿Cuál es el musical fetiche de Raúl Ibáñez?
¡Oh! ¿Pero por qué eres así? No lo sé, yo creo que Sunset Boulevard.
Sunset Boulevard, ¿eh? Uh-huh. Uno de los grandes también. Oye, estaría bien que pasase por Madrid también Sunset Boulevard, ¿no?
Madre mía, con lo grande que es eso. Tú lo sabes.
Sí.
Es un musical enorme y creo que en ese formato yo no llegué a verlo en el formato grande. Yo solo tuve la posibilidad de ver en el formato que se hizo hace como 5 años. ¿Sí? En el English National Opera en Londres.
Sí, 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 sí.
Pero ya era un formato más reducido.
Mira, Sunset Boulevard. To win a war out here, they're always
to town, the battle rages. Smile, a rented smile, fill someone's glass.
No sé si, si una de las suertes, digo suertes, aunque se la ha ganado como ciudad, ¿eh? Una de las suertes que tiene Madrid es contar con teatros enormes de más de 1.500 butacas. Estamos hablando de teatros como el Gran Lope de Vega, por ejemplo, donde van musicales fantásticos como el Fantasma de la Ópera. Ahora me decías, ¿no? Sunset Boulevard, que es un musical maravilloso, pero que requiere un espacio también enorme, ¿no? Precisamente eso hace que en Madrid veamos muchas más grandes producciones que en otras ciudades, por ejemplo, que a Barcelona no acaban de llegar nunca.
Bueno, el Teatro Tívoli yo creo que también es un teatro con mucho aforo y con mucha caja escénica. Yo creo que Madrid tiene la ventaja de estar cerca de todo. Igual eso, claro, Madrid tiene la ventaja de estar en el medio. Y quizá eso sea lo que condicione teatros. Evidentemente Madrid tiene una dotación de teatros muy grandes, pero todavía nos faltan más. Y yo ya te digo, Tívoli es un teatro, además, para mí, uno de mis favoritos. Es un teatro precioso, con un patio de butacas tan abierto, tan, tan bonito. Y tengo muy buenos recuerdos de haber visto cosas muy bonitas allí. Sí, yo creo que Madrid quizá esté más céntrico, y eso es lo que hace. Y sí, tenemos muchos teatros, pero hacen falta más.
Falta más, ¿eh?
Sí, necesitamos traer Sunset Boulevard, porque creo que tú y yo, cuando te he dicho ese título,
por favor,
hemos conectado.
Y ahora sí, por último, ¿por dónde crees que pasa el futuro del musical en nuestro país?
Bueno, yo creo que se tiene que asentar. Yo creo ha habido un boom muy fuerte, y ese boom muy fuerte es lo que hablábamos antes. Si no lleva una empatía con el... Por ejemplo, llegas a Londres, y Londres es una gran escenografía de teatro musical. Desde el aeropuerto hasta el metro, en cualquier sitio, en las tiendas de ticketing. Nosotros necesitamos acercarnos más al público, porque yo creo que comienza a haber demasiada oferta y todavía no hemos empatizado del todo con el público para que esto se llene constantemente, como pasa en Londres, que cuando vas, como tú sabrás, no hay una butaca vacía en el patio de butacas.
Exacto.
Es como que les da un poco de alergia y consiguen que no haya una butaca vacía.
¿Valoramos suficientemente la cultura en este sentido en nuestro país?
Yo creo que la cultura, para que se valore, tiene que popularizarse más, tiene que hablarse más de ella, tiene que, para mi gusto, está un poquito infravalorada.
Presidente,
tenemos que pelear por ello.
Presidente de la Asociación Premios Teatro Musical, Raúl Ibai, muchísimas gracias por estar con nosotros un día como hoy, y siempre, siempre, siempre viva el musical. Que vaya muy bien, un abrazo.
Muchas gracias, un saludo.